Aquest estiu no cal que demanis hora.
El 21 d'octubre i l'11 de Getafe.
Ni que et desplacis a cap consulta.
Sí.
Aprendre a menjar bé és fàcil, si saps com.
Fàcil!
La salut no fa vacances.
No.
Amb Xevi Verdaguer.
Home, és molt bo per mi, eh?
Bé, parlem de transformar la teva salut a partir del que menges amb el Xevi Verdaguer. Com estàs, Xevi?
Molt bona tarda.
Tinc a les mans un llibre per tota la gent que truqui al 932017474 i li vulgui fer alguna pregunta al Xevi Verdaguer, 932017474, i també pel correu gravetat0@catradio.cat. Sortegem un llibre que es diu Transforma la teva salut, de Rosa dels Vents, en català. Ja se n'han fet moltes edicions, és un superventes. Avui parlarem de dos cervells. Ahir parlàvem d'un, amb la mare d'Irsen, el que tenim al cap, i avui parlarem d'un altre cervell que tenim a l'intestí, als intestins.
Perfecte, perfecte, Ernest, efectivament, perquè ja fa molt temps es va relacionar com el nostre primer cervell,
és a dir,
el que
sí,
tots
el de dalt,
coneixem
sí.
De dalt, que l'estrès o la sensació emocional de tranquil·litat afecta no només el sistema immunològic, que d'aquí són els orígens de la psiconeuroimmunologia, l'especialitat que nosaltres divulguem, sinó que, a més, el sistema nerviós afecta l'intestí. Vulgarment, tots ens hem adonat compte que quan passem estrès, doncs pot ser que tinguem problemes de diarrea, com ens caguem de por, no?, en situacions d'angoixes i pors. També quan marxem de vacances en llocs que no coneixem, podem trobar que tinguem restrenyiment i que quan tornem a casa llavors anem més bé de ventre.
Sí, sí.
El mateix intestí, una alimentació que potser no ha variat tant, en canvi evacua molt diferent. Llavors, aquesta afectació del primer cervell al segon cervell, tots l'hem experimentat, s'ha estat estudiant molt, però el que més afecta el funcionament dels nostres neurotransmissors és el que anomenem segon cervell, el que tenim a l'intestí.
Déu-n'hi-do, o sigui que si, per exemple, tinc restrenyiment, la cosa... És a dir, el que connecta el segon cervell que dius tu, el dels intestins, amb el primer cervell, el d'aquí dalt, té diverses autopistes que connecten.
Eh? Exactament. Al principi, quan es va comprovar que amb les rates... els primers estudis d'aquest segle se'ls va donar amb les rates antibiòtics i aquestes rates estaven deprimides i no tenien ganes de rodar ni córrer als seus jocs. Quan se'ls va donar probiòtics a les rates, van començar a veure que aquestes rates tenien ganes de jugar i de començar a córrer a la roda.
Probiòtics per enriquir la flora intestinal, no?
Exacte. Els probiòtics són uns suplements que són bactèries per al nostre intestí. Van veure que l'intestí afectava la conducta. A dia d'avui, la comunitat científica ja està completament d'acord del paper primordial que té les nostres bactèries intestinals amb la nostra salut emocional i amb la nostra salut neurocognitiva. És a dir, ja s'està veient que tenir un equilibri de les bactèries de l'intestí és molt important per la salut emocional i que quan això es perd, aquest equilibri de les bactèries de l'intestí, és normal tenir problemes de depressió, és normal tenir problemes d'angoixa. El desequilibri de l'intestí ja s'està relacionant, segons els últims estudis científics, amb problemes com l'autisme, nens amb problemes d'hiperactivitat, o problemes de Parkinson, o problemes de demències. És a dir, malalties molt llunyanes de l'intestí, perquè tot sembla molt lògic que si tens l'intestí malament tinguis molts gasos, restrenyiment, diarrees. És clar, si les bactèries de l'intestí estan malament, és lògic que tinguis problemes digestius. El que no t'imaginaves és que el fet de que prenguis antidepressius naturals o químics pugui tenir el seu origen al segon cervell, allà on es fabrica el 80% de la serotonina, que és a l'intestí, no?
Tenim trucades i tenim missatges. Trucades, Toni o Antònia? Toni, eh? Toni, d'Igualada. Antònia. Antònia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tens pregunta pel Xevi Verdaguer?
Sí, a veure, davant d'un reflux important gàstric, hi ha algun que es pot fer? O era què ho provoca? Perquè ho estic patint i ho passo bastant malament.
Sí, bueno, sense poder-te aprofundir amb el teu estudi personalitzat, que estic convençut que necessites per poder ser precís, quan una persona té problemes de gastritis a l'estómac o sensació de plenitud i sensació de buidor a l'estómac, el primer que hem de fer és poder anar amb l'especialista perquè ens miri si hi ha una gastritis, que pot ser freqüent, que et miri si tens una bactèria molt freqüent que es diu Helicobacter pyloris, que ha sobrecrescut en excés en aquesta zona de l'estómac, que és capaç de provocar gastritis i una úlcera a l'estómac i pot donar un risc augmentat de tenir un càncer d'estómac, o potser només tens un problema de falta d'àcid a l'estómac. Per tant, els problemes poden ser des de molt lleus a coses que s'hagin de tractar. Una pregunta et voldria fer. Quan acabes de menjar, te sents inflada amb facilitat o no?
Se m'alivia la molèstia després de menjar.
Vale. Llavors, si tens sensació de buidor a l'estómac o cremor sí. i menjant-te alleugereix,
sí.
això és senyal que tens una inflamació a l'estómac. No et prenguis res natural per calmar la cremor, ni tampoc res químic com l'omeprazol per calmar la cremor. És segur que tens una inflamació i has d'anar al teu especialista de forma prioritària perquè hi ha un excés d'àcid a l'estómac. Es fabrica massa àcid. És molt habitual que sigui per una llaga o que sigui per culpa de la bactèria Helicobacter pyloris. És molt important. O potser que tinguis un excés d'histamina, una hormona que fa que es fabriqui àcid a l'estómac.
Vale.
Gràcies, Antònia.
Gràcies.
Una abraçada a la noia. Núria, Barcelona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La teva consulta.
Hola, Núria.
Mira, més que una consulta, jo li volia fer una pregunta així una mica potser fora del tema que parleu. Jo sóc consumidora de kèfir, de llet,
Molt bé.
No d'ara, que més són molt dels probiòtics, sinó de fa molts anys. Tinc els nòduls, faig el kèfir, però jo
molt
em pregunto, donat que encara que hi ha una... actualment, no fa gaire, ha sortit una normativa europea que es permet la venda de llet crua, que és com, de fet, s'hauria de ser el kèfir. Hauria de ser amb llet crua, que no ha tingut cap procés de calor.
Que no s'ha pasteuritzat, sí.
Sí, clar, perquè encara que jo pugui buscar la llet fresca, ecològica, que fresca vol dir que ja ha tingut un procés d'escalfor i s'han matat, em pregunto... A nivell del cos, és exactament igual o no? Que jo penso que no pot ser igual.
Quan un làctic s'ha pasteuritzat, la majoria de bactèries, de fet, es pasteuritza perquè el producte pugui comercialitzar-se i no es faci malbé. Per tant, les bactèries que hi havia en aquell producte ja no hi són i l'efecte probiòtic que millora la diversitat bacteriana de l'intestí, que és el que desitgem per tots els intestins, que hi hagi diversitat bacteriana, que és el que ens ofereix garanties a nivell emocional, a nivell de conducta i de memòria, si està pasteuritzat ja no ho té. És com comprar el xucrut que venen en pots que ja està pasteuritzat. És una verdura fermentada i
sí,
moltes
jo
vegades...
Sí, jo també en compro. Sí, sí,
si està pasteuritzat, ja no. Sí, sí, si està pasteuritzat ja no té aquestes bones propietats per l'intestí. En tindrà d'altres, les que pugui tenir el producte en si, però si es pasteuritza, llavors això es perd, sí.
Ja.
Núria, gràcies per la teva consulta. I no, era gràcies. Fora de lloc. Està preparat per tot el Xavi Verdaguer. No,
sí, i a més, te felicito per la inquietud, per haver comprovat que els beneficis del kèfir pues, no has d'esperar que els digui en Xavi. Ja fa molt de temps que es van descobrir i s'ha vist que el kèfir, quan el consumeixes cada dia durant un mes, que són 4 setmanes, al cap de 4 setmanes, en estudis fets en humans, augmenten un tipus de bactèries que es diuen lactobacillus rhamnosus i lactobacillus helveticus que fabriquen serotonina. És a dir, et garantim ja estudis fets en humans, perquè això és el que ja s'està trobant no només als estudis de laboratori sinó en rates que van començar, sinó en humans, que algo tan senzill com prendre una mica de kèfir de vaca o d'ovella o de cabra cada dia, al cap d'un mes, jo puc dir-te si estàs més bé de serotonina. I la gent dirà, què diu ara aquest? Què vol dir serotonina? I et diré, sí, home, sí.
Et sents millor.
Si et sents més bé anímicament, si descanses més bé les nits, si ara evacues cada dia i abans tenies dificultats per fer-ho, si tenies mal de cap i contractures amb facilitat i ara no en tens tantes, si et senties irritable i als nens els hi feies 4 crits perquè ells jugaven allà davant del sofà i no et deixaven parlar tranquil·lament, si tu tens més bona tolerància, descanses més bé i els dolors milloren, és a dir, que la serotonina t'ha millorat, és senyal que el teu segon cervell, gràcies a les bactèries que facilites que es fabriquin gràcies al consum de kèfir, ho estan aconseguint. Per tant, un molt bon hàbit que te recomano que el segueixis fent perquè ho fas molt bé.
Sí, però ara haurem de buscar la vaca en algun lloc.
Bueno.
O la cabra, o l'ovella.
Perquè una cosa, els kèfirs que es venen al supermercat, de marques conegudes, fins i tot un pèl cares, són kèfirs...
Jo, personalment, vaja, jo el compro... No puc parlar per tothom, esclar. Jo allà on el compro no està pasteuritzat.
Però ho compres a una botiga de barri, una gran superfície, sí, vas al productor...
Jo vaig al mercat de Llaulot. Sí, a la plaça Mercat venen un kèfir d'ovella boníssim, de Siurana, que, de làctics perlada, que m'encanta.
Molt bé. Doncs, Núria, tens el número 2, l'Antònia té el número 1 i rebem també més missatges perquè ara que parlaves de bactèries, el Joan de l'Hospitalet ens pregunta, diu, però les bactèries no eren dolentes?
Abans, quan algú tenia problemes, ens preníem antibiòtics perquè resulta que les bactèries en fan infecció d'orina, en fan infecció a la pròstata, en donen infeccions a l'estómac, ara resulta que també provoquen periodontitis a la boca, és que les bactèries semblen totes dolentes.
Hi ha bactèries bones, interpreto, i dolentes, no?, pel que esteu dient.
Exactament. Una de les coses que hem de tenir en compte és que el nostre intestí o el sistema gastrointestinal, des de la boca fins a l'anus, està ple d'un ecosistema complex. Cada vegada s'estan trobant diferents bactèries i gràcies a les noves tecnologies ens permeten no només analitzar les bactèries, sinó l'ADN de cada una de l'estructura d'aquestes bactèries, i ens estan donant pistes per identificar malalties que abans no sabíem com resoldre, i ara ens estan donant propostes terapèutiques que abans no contemplàvem i que estem ajudant a resoldre problemes crònics. I el que abans es matava amb antibiòtics, ara resulta que moltes vegades és la falta d'equilibri al nostre intestí que afavoreix que bactèries patògenes o paràsits sobrecreixin i provoquin problemes inflamatoris. Per tant, no totes les bactèries són dolentes, i justament a l'inrevés, sinó que necessitem diversitat bacteriana de les bactèries sanes.
La forma de les neurones, em pregunta la Marta de Cornellà, la forma de les neurones que hi ha als intestins, perquè ja assumeixo que hi ha neurona a l'intestí, és idèntica, és a dir, està formada per un cos, unes dendrites, i fan sinapsi entre elles també. Com va això?
Que bo, ho expliques molt bé, perquè just allà on te passen els aliments i a l'aigua, a la llum intestinal, hi ha les vellositats del nostre intestí. Just a sota d'aquestes vellositats de l'intestí, com si fos un camp de gespa de tennis, si aixequéssim aquesta gespa, aquestes vellositats, just a sota veiem les capes de terra que han fet servir per fabricar la pista de tennis. Doncs el nostre intestí, a sota d'aquestes vellositats, hi ha dos capes de neurones, dos xarxes neuronals, una més amunt i l'altra més avall, el plexe d'Auerbach i un plexe de submucós, que el que fan entre ells és fabricar substàncies que ens donen sacietat, hormones que ens donen gana, substàncies com la serotonina, que ens ajuda, com explicava ara, amb el nostre estat anímic, i substàncies que ens ajuden a millorar la nostra immunitat. Per tant, aquests plexes de neurones estan just a sota de les vellositats de l'intestí, estan interconnectades entre elles, i les bactèries de l'intestí, aquestes que estem parlant ara, són les que provoquen que aquestes neurones que estan just a sota fabriquin o no aquest 80% de la serotonina, el 80% del GABA, substàncies que nosaltres en clar, volem intentar ajudar les persones amb aprazolam, lorazepam, ompacifloras i valerianes. Aquesta substància, el GABA, el fabrica l'intestí.
Montse Banyoles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Pregunta pel Xevi.
Sí, una pregunta. Volia saber, a veure, soc consumidora de mel, a veure si la mel té avantatges per als instantins.
Sí, mira, no pot, o sigui, no podria generalitzar, sí. digues.
No, és un aliment amb moltes superaliment, no sé si dir-ho així.
És un aliment...
Exacte, sí, la mel va bé per tot l'aparell digestiu.
La mel va molt bé en general, però no pot ser que vagi bé per tothom. Si un cas em posaré de part del mal rotllo, la mel pot ser que vagi molt bé per l'intestí, porta inhibina, que és una substància antibiòtica amb la qual prevé per tenir faringitis, afonies, ens ajuda a erradicar la bactèria de l'estómac, que és el pylori, per tant, té coses molt sanes. D'altra banda, un dels hàndicaps que té la mel és que té una concentració altíssima de fructosa. Llavors, la gent que té molts gasos o que té la panxa inflada i que quan menja cireres té diarrea... O que quan menges cireres et donen diarrea, o que quan menges poma te quedes inflada amb facilitat, o quan menges un préssec o una síndria notes que t'infla i que et dona caca pastosa. És a dir, si te dones compte que aquestes fruites que porten molta fructosa et provoquen això a nivell digestiu, acabes de descobrir que tens molt poca tolerància a la fructosa, i la mel, que porta moltíssima fructosa, serà una molt mala idea pel teu intestí, tot i que pot ser sana per a moltes altres persones.
Gràcies, Montse. Tens el número 3. De seguida sortegem aquest llibre que es diu Transforma la teva salut, del Xevi Verdaguer. Recordeu també que, i ho hem dit aquest estiu, el 25 de setembre, organitzat també per la gent del Terrat, fas unes xerrades, Transforma't, a la Sala Bars de Barcelona, 25 de setembre. Les entrades estan ja a la venda. Aquí també donarem dues entrades dobles entre la gent que heu trucat.
Sí, vull donar les gràcies a la productora del Terrat i a la Sala Bars per deixar-me fer aquest grandíssim espectacle que es barreja coneixement i entreteniment, que fem al Paral·lel a Barcelona, i donar les gràcies a la confiança que fa un any que estem omplint la Sala Bars, explicant d'una forma molt didàctica, amb vídeos en 3D, i bueno, passem una estona molt bonica, 2 hores tancats i Passant-ho molt bé, moltes gràcies.
Xavi, digue'm un número de l'1 al 180.
Pues el...
Digue'm en 3.
El 16.
Digue'm en 3. El 16, 16.
El 36.
Sí.
I el 75.
16, 36 i 75. De seguida diem els guanyadors d'aquest llibre i de les dues entrades pel Transforma't, dues entrades dobles. Xavi, moltes gràcies per ser aquest estiu amb nosaltres.
Un plaer. Ajuda-vos a...